de comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
La música sona i vol dir que comença molta comèdia, com cada dijous quan passen uns minuts de les 12 del migdia. Com sabeu, aquest programa hi ha una reemissió avui mateix a les 8 de la nit, però avui tenim un estudi ple i un estudi que ens parlarà de coses molt interessants, algunes que passaran de seguida al cap de setmana, però altres que comencen, han començat fa poc i esperem que tinguin una llarga vida. Però abans... la homilia de molta comèdia avui, artistes de casa. Benvolguts germans en les arts escèniques. El dimarts es va reunir el Consell de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat, o sigui, a veure si ho dic bé, l'OAMCCSC, per tractar diversos temes com eren la presentació de la temporada de febrer a juliol de l'any 2017, que tancarà la temporada 2016-2017. Si no hi ha novetat, el proper dijous tindrem aquí el programador Gerald Patrick Fanon per parlar-ne, o sigui, que no continuaria amb més detalls de la cosa, però sí que vull comentar un aspecte de la reunió que va ser la presentació d'un pla d'actuació 2016-2017 de, escolti'm, 80 pàgines. 80! Que haig de confessar, no he llegit en la seva totalitat encara, sinó que de moment, transversalment, i que és de fet una mena de memòria dels 23 anys d'existència del Teatre Auditori. Un Teatre Auditori que alguns ja saben que es va començar com a auditori, a partir d'una decisió de l'equip de govern municipal del moment, encapçalat per Joan Aymerich de Convergència Democràtica de Catalunya, que ara es diu un nom diferent, etcètera. Un home del poble que volia col·laborar amb l'evolució cap a la ciutat, amb un complex cultural que després dels anys s'ha comprovat que era absolutament imprescindible i que moltes poblacions de Catalunya han aixecat després. El problema de ser el primer, o dels primers, sempre pot tenir una part negativa, i en aquest cas va ser no pensar prou en la necessitat imprescindible d'una sala B. Una sala de menor aforament, de 300 a 400 places, per poder fer aquell tipus d'espectacle que és necessari programar per complir una premissa que per mi és bàsica. I és que hi hagi un cert grau de risc en la programació amb coses que, amb tota seguretat, no agraden a la majoria. Però també hi ha un altre aspecte tan imprescindible com aquest, i que és que hi hagi un espai que es pugui omplir amb actuacions de teatre, dansa, música de qualsevol mena, amb artistes de la ciutat. Escolteu, artistes de la ciutat. Artistes professionals a qui ajudar a produir, artistes amateurs que han acabat conformant un nivell i rigor provat en els seus camps corresponents i que ara, malauradament, no tenen de forma regular, de forma contínua, aquest espai que com a estructura municipal, és a dir, pública, mereixen i haurien de tenir. El principi de conveni amb la Unió seria un pas que sembla costa de tirar endavant, tot i que tothom segueix assegurant que la cosa acabarà l'any 2018. O ara, recentment, amb l'anunci d'una sala polivalent al costat del Teatre Auditori. En qualsevol cas, penso, cal que des de l'Ajuntament, des de la Cultura, o també des del càlcul dels pressupostos, és a dir, des de les altres regidories, es consideri aquesta necessitat pels artistes locals. No ens oblidem mai dels artistes locals. Amén. Thank you. concert per violí i orquestra de Joan Sebastià Bach, què menys per començar la conversa que ara encetarem. Tenim amb nosaltres a Carles Miró, primer de tot músic, benvingut al programa.
Gràcies.
Però a més, en aquest cas, director del Patronat Municipal d'Educació de Sant Cugat.
Exacte.
I també tenim nosaltres a Xavier Blanc, benvingut, músic.
Bon dia a tothom.
Però en aquest cas també, no sé com definir-ho, coordinador, imagino que seria la paraula.
Cap de projecte.
Cap de projecte d'aquest pla director de la música clàssica Sant Cugat del Vallès, de la que parlarem ara, espero que llargament, si voleu.
I tant. Oh, i tant, però s'han vingut.
Bé, el Xavier Blanc, a més, és professor de l'ESMUC en aquest moment, si no m'equivoco,
sí,
i del Conservatori de Victòria dels Àngels.
Combino les dues activitats acadèmiques.
Ho pots fer-ho tot.
Ho intentem,
ho intentes, si més no. Molt bé. A veure, el pla director es va presentar fa pocs dies en el Consell de Cultura. Uh-huh. Es va fer una mica d'explicació per sobre de què es volia fer, i a mi m'agradaria que això, doncs, molts oients que no, evidentment, no estaven en el Consell de Cultura, tinguessin l'ocasió de poder escoltar, per boca vostra, què és exactament, què preteneu que sigui, quins són els objectius. Uh-huh. Per tant, jo faré poques preguntes i vosaltres, doncs,
deixeu anar.
Que comenci el que vulgui, Carles o Xavier.
Gràcies. Comentar, el pla director sorgeix de... de fet, és un encàrrec directe de l'Ordenança i Alcaldia de Cultura i d'Alcaldia directament, que es fa concretament al patronat, perquè es valora que és des del Patronat Municipal d'Educació i, per tant, en aquest cas, des d'un dels seus equipaments, que és el Conservatori i l'Escola de Música, des d'on es poden generar sinergies, des d'on es poden impulsar amb caràcter especialitzat, diguéssim, plans d'aquest tipus aficionats. L'equip de govern actual, doncs, té com a un dels seus eixos prioritaris alineats en el seu pla d'acció municipal posicionar la música clàssica com a eix estratègic en cultura a la ciutat durant aquesta legislatura, i a partir de posicionar la música clàssica, el seu desenvolupament de la música clàssica a la ciutat, doncs, esdevenir Sant Cugat com un referent de... Bé, si pot ser de país, en l'àmbit de la música clàssica. Per tant, té una certa lògica, no? I té la seva, jo crec que molt, molt encertadament, en aquest cas, que des d'un àmbit municipal com l'Escola de Música i el Conservatori es busqui l'impuls per catalitzar tots aquests objectius o plantejaments que es puguin fer en aquest sector. Aleshores, és un encàrrec pròpiament directe cap a mi, i hem creat, a partir de també la direcció de l'àmbit de cultura i educació, doncs un equip de treball, òbviament, volgudament, des del Conservatori, com ja he dit, per impulsar aquest pla director. Aquest pla director pretén, inicialment, doncs, donar compliment a aquest encàrrec de posicionament de la ciutat i, per tant, també donar compliment a la voluntat de posicionar com a eix estratègic la música clàssica a partir d'una anàlisi de la realitat, fer una primera fotografia del que és la música clàssica a la ciutat de Sant Cugat, què ha estat, què és i què pot arribar a ser. Perquè estem convençuts, tots els que estem en català ho sabem, però els que treballem dia a dia amb la música, i concretament amb la música clàssica, estem convençuts de que el potencial santcugatenc en tots els seus aspectes, des d'artistes, des d'estudiants, des d'aficionats, des de professionals que hi viuen, que hi resideixen, que fan feina, des d'entitats, des de programacions, des d'equipaments, el potencial és brutal. Sant Cugat és una de les ciutats del seu entorn on jo diré la que més possibilitats té per desenvolupar, doncs, una nova política cultural en l'àmbit de la música clàssica que realment ens acosti, doncs, a aquells estàndards, o si més no ens posicioni en un entorn d'estàndards, doncs, jo diria més d'un nivell com a mínim del sud d'Europa, una miqueta més proper a allò que sempre ens emmirallem quan parlem entre nosaltres de què és el que ens agradaria que fos la nostra ciutat en aquest aspecte, no? I el que vol fer el pla director és inicialment una fotografia de quina és la realitat, una proposta d'objectius i d'accions a treballar perquè en 4 anys, en tot cas ha passat la legislatura, però en principi en 4 anys és un pla director, la ciutat tingui doncs una eina per evolucionar.
És a dir, que estem parlant d'un pla que es planteja fins a l'any 2020, inicialment.
Inicialment...
Una primera part, diguéssim, d'aquest pla seria
sí,
aquesta.
No és un pla estratègic, sinó que és un pla director. Per tant, el que pretén el pla director a més curt termini és posicionament. És un posicionament, unes línies, uns objectius clars i executables. Per tant, que quan acabi aquest pla, per tant, estem parlant, si som al final del 16, comencem al 17, ens aniríem cap al 20, tenir aquesta nova manera, una nova visió de cap a on ha d'anar la ciutat en les polítiques culturals, educatives i socials i de tot tipus que estiguin relacionats amb la música clàssica, en aquest cas.
Xavier, aleshores tu com a cap de projecte que deies,
sí.
Com es començar la teva acció?
Mira, ha començat la meva acció exactament on tu l'has deixat en la teva homilia. És a dir, una mica abans de l'element. Quan deies no ens oblidem dels artistes locals. El primer, i no podia ser d'una altra manera, ha estat posar-me en contacte, que és el que estic fent ara, amb tots els artistes locals que estan representats d'alguna manera en forma d'entitat o de forma individual. Per fer això que deia el Carles, una primera diagnosi de quina és la seva percepció de l'estat de la música clàssica al nostre municipi. A partir d'aquí jo elaboro una sèrie d'informes, alguns molt extensos i molt complexes perquè la realitat de cada institució és complexa, i alguns més senzills perquè directament són institucions doncs, que no pateixen cap tipus de conflicte amb la seva realització cultural, no? I a partir d'aquí comencem a veure com aquestes entitats, com tot aquest món musical es queixa, s'il·lusiona, té projectes de curta i llarga durada, algunes que tenen una tradició que quasi neixen al mateix temps que neix el Sant Cugat, quasi podríem dir, d'altres que acaben de començar la setmana passada, com aquí diu, i tot ha d'ocupar el seu espai, i aleshores el que pretendrem fer amb aquest pla director és endreçar tot això per donar veu a totes aquestes entitats i tots aquests artistes en la mesura que sigui possible i en la mesura que tingui una receptivitat per part de la societat santcugatenca. És així.
Hi ha un aspecte que jo us volia comentar, i és que quan es planteja un pla d'aquesta mena, en aquest cas dirigit a música, pensant en la música clàssica,
sí,
o una altra, és que aparentment a vegades hi ha interessos diferents en els actors, en els protagonistes d'aquest això. Per exemple, per dir alguna cosa, un cor d'homes, la lira, podem dir concretament,
sí,
tenen una forma de funcionar i tenen uns interessos determinats, que un quartet doncs, que estan doncs, vivint aquí, pràcticament tots els components del quartet de corda, doncs, té un altre, no? I una escola de música doncs, té un altre. Suposo que el pla, clar, el que contempla és tot aquest entramat.
Exacte. El pla el que pretén és... està estructurat d'una manera en què tots els agents de tota implicació, de tot grau d'implicació en la música clàssica tinguin un espai o tinguin un taulell de joc on poder desenvolupar. O sigui, nosaltres estructurem el... que en tot cas el Xavier, si vol explicar motivacions i objectius, es pot explicar. El que sí que és important és tenir en compte que nosaltres plantegem aquest pla en quatre àmbits. Quatre àmbits que són la formació, la creació, producció, exhibició, la indústria i el desenvolupament social i gestió de públics. I ho fem a partir de tres eixos operatius claus, per dir-ho d'alguna manera, que són els agents, les estratègies que utilitzen aquests agents i els equipaments que fan servir o que on desenvolupen la seva acció. Per tant, quan diem agent, parlem de tothom. Agent, usuaris, de públic, estudiants, artistes, creadors, amateurs, professionals, grups, solistes... Estem parlant de tot un sector, vinculat de diferent nivell, de diferent manera, amb l'àmbit de la música clàssica, però que estan en el sector i que, per tant, potencien. I, per tant, és el mateix per nosaltres, una escola de música, en aquest cas, que els agents que fan programació. Tots intentarem trobar aquells elements que ajudin a desenvolupar correctament i a tenir, sobretot, una mirada de relació entre tots ells.
Perquè, Xavier, tu, per exemple, quan tu vas anar contactant amb els diferents,
sí,
que suposo que encara continues.
Sí, no? Sí, és, ja, és una feina llarga perquè n'hi ha moltes, afortunadament.
Sí, que sí. Efectivament, en el petit pla que vau presentar, doncs, la primera cosa que es diu és que hi ha moltíssima gent que està dedicada al
sí.
sector. No sé si és així, però et trobes que en molts casos el que demanen és lloc, espais per poder demostrar el que fan?
Sí. És una de les primeres demandes, òbviament, i això respon a una situació de la qual tu també en parlaves a l'homilia, és a dir, la famosa sala B, però diguem que hem de trobar la manera de que passin moltes coses paral·lelament en aquest conflicte, per dir-ho així, de manca d'espai de la sala B. És a dir, que hi ha moltes coses que es poden posar en marxa perquè són projectes que tenen un pronòstic a 2-3 anys vista, i aleshores ja veurem si aquesta famosa sala B existeix, no existeix o què. La realitat és que hi ha una manca d'espais a Sant Cugat que no es correspon amb l'oferta d'activitats musicals, cenyint-nos només en el que estem parlant ara, avui, de la música clàssica.
Ni del nombre d'habitants.
Ni amb el nombre d'habitants. I aleshores, és cert que moltes vegades la societat civil va per davant de la societat estatal, per dir-ho així.
La societat gestora.
La societat gestora. Acostuma a ser així. I en determinats temes sempre va per davant, i quan ells, quan l'estat arriba, diguem, ja ha fet tard, diguem. Això és, aquí és un exemple molt clar. La munió d'activitats musicals que hi ha en aquest poble, i si dic poble és perquè era un poble quan es van adoptar unes determinades postures culturals, i que ara ja és una ciutat, per dir-ho així, no? Doncs moltes vegades no troba el ressò, no troba els espais, no troba una política adequada que sincronitzi tot això, que ho faci possible que arribi, que sigui a l'abast d'un públic potencial, que moltes vegades no se n'assabenta de que passen una sèrie de coses de les quals podria gaudir-ne sense haver d'anar passejant a peu i tornant a peu a casa seva, i senzillament és perquè hi ha una manca de gestió. Per què hi ha aquesta manca de gestió? Doncs perquè senzillament les iniciatives són individuals o col·lectives,
en
petit format, i cadascú té la seva. Llavors ha caigut una pluja fina musical en aquest poble que ha permès que surtin molts bolets musicals, si em permeteu l'expressió. I aquests bolets musicals han generat un teixit cultural pel que fa a la música extraordinari. Ara l'única cosa que cal fer és fer que tothom sàpigui, cada bolet sàpigui de l'altre bolet, i que els habitants de Sant Cugat sàpiguin que està passant tot això. I en això se li diu senzillament fer política cultural de la música.
Hi ha dues coses que, seguint la línia, el fil aquest,
sí,
que comentàvem amb en Carles amb micròfon tancat abans,
sí,
i era que tenim, per una banda, una taula de música dins del Consell de Cultura que ha permès, com altres taules, una primera cosa importantíssima, que és que la gent es coneixés entre ells.
Sí.
Gent que no es coneixia, que ignorava que existia, doncs, aquell grup o aquella persona que feia, i que el fet d'existir a la taula, doncs, ho ha propiciat. I la segona cosa també important és que, clar, arribem a un punt quan tractem qualsevol tema dintre la cultura que clar, surt una cosa que va sobrevolant, que són els diners.
Sí.
O sigui, fan falta diners. Hi ha dues frases característiques. No hi ha diners, aquesta seria una, i fan falta diners. Això, si que podeu entrar una mica en el... Sí. Ja sé que en el detall no, perquè tampoc es correspon. Però com es planteja això?
Mira, precisament la taula, en aquest cas, jo la reivindico com un element ciutadà, d'organització ciutadana més eficients en aquest sentit, perquè permet que realment un espai no només físic sinó de intel·lectual on els sectors, en aquest cas el de la música, doncs pot comunicar, pot parlar, pot posar damunt de la taula problemàtiques, il·lusions, projectes. Una bona coordinació de les taules, que com crec que s'està duent a terme en aquest municipi, doncs ens aporta, per exemple, plans directors. O sigui, ens promou visualitzar que cal una eina. La taula en ella mateixa no ens dona solució. Cal que hi hagi doncs eines a partir de les propostes que hi hagi en aquesta taula. Per tant, en aquest cas, la reivindicació de la taula 100% en aquest sentit, i que és gràcies a les propostes, a la participació de les entitats i la participació de les persones, i òbviament de l'Ajuntament, l'escolta activa de l'Ajuntament que promou
Escolta activa m'agrada molt,
Escolta activa perquè és escoltar i fer, no escoltar i ja està, no? És un, jo aquí com a ajuntament en aquest cas és escolta activa. Aquest pla director és una acció molt proactiva a partir d'una escolta de les entitats, d'una escolta dels experts, d'una escolta dels especialistes, etc, no? Per tant, per una banda, això. Per l'altra, quan parlàveu d'equipaments, torno un moment del tema dels equipaments i dels espais i les entitats, una de les coses que jo deia al principi de semblança a aquells models de ciutats avançats en aquest àmbit a la sud d'Europa, o que ens agradaria com alguns... Jo tinc un model propi que m'agrada molt, perquè a més està molt bé, que és Trento. Trento és una ciutat del nord d'Itàlia. Bolzano i Trento passen musicalment tantíssimes coses, quantitat d'entitats, quantitat de cicles, concursos, cursos, i és una ciutat universitària, i és una ciutat de 90.000 habitants, o sigui, és Sant Cugat. Està a una miqueta més al nord, però jo, algunes viatges que he fet per allà, a mi m'han donat moltes idees. Té història, perquè té el Concili de Trento, o sigui, té elements com un arrelament molt propi a la seva comarca, al seu entorn, per tant, és un exemple, no? Allà s'ha fet, i una de les coses que jo veia en una ciutat pròxima, perquè no estic parlant de Salzburg, no estic parlant de Londres, no estic parlant de... No, sinó de Trento, que és una ciutat propera i pròxima en aquest sentit, és que des de fa molt de temps, aquest diàleg amb tothom, aquesta proposta conjunta pel desenvolupament, en aquest cas, de l'especialitat artística de la música, però de quin tipus d'art, no? Però aquest, de la música concretament, es posa en pràctica. Fa molt de temps que està en pràctica això, a partir de la participació, de les taules, del conversar, es creen sinergies. La gent sap que passen coses, la gent sap que té una estructura, la gent sap que la ciutat està per això. Només amb això ja és suficient, perquè no et sentis la sensació que hi ha de que estàs sol. Aleshores, equipaments. Quan la política cultural d'un municipi o d'un entorn o d'una estructura es basa en les programacions, per exemple, com passa en aquest país en general, ens basem en les programacions, ja sigui de teatre, de cicles, basat en les programacions, té uns resultats, té unes programacions més o menys intenses, té unes programacions més o menys bones, en el nostre cas molt bones, com per dir-ho d'alguna manera, però ens falten molts aspectes. Quan una estructura treu, diguéssim, les programacions depenen d'uns equipaments, i per tant tenim un problema d'equipaments perquè tenim una resolució de conflicte a partir d'unes programacions. Quan anem a buscar, quan debatem i anem a buscar l'arrel real amb la taula i amb altres fòrums, realment quin problema és, que és que és l'accés a les programacions, vol dir que tenim un problema, aleshores. Vol dir que necessitem més programacions, necessitem estructurar més possibilitats d'actuació, o necessitem teixir i proposar altres propostes en altres àmbits perquè realment aquestes programacions no siguin només la capacitació de desenvolupament artístic, sinó que tingui, i per tant, depenent d'uns equipaments, sinó que això estigui al servei d'una voluntat molt més general. Per exemple, quan passes, en el meu cas, doncs, fet pel patronat, doncs, passo aquesta reflexió a l'àmbit educatiu, ens trobem el mateix. Què ens trobem a nivell d'educació? Que hi ha escoles superiors o els conservatoris que poden uns més, uns menys, bé, funcionen, però això és l'educació musical del país? Qui està fent educació musical en el país? Qui està fent formació? Des de l'escola, des de les entitats... Va. Doncs quan tot això posa sobre la taula és quan dones compte de que si sobre la taula hi aboques tots els aspectes necessaris i que formen part d'un mateix sector, quan comencen a sortir, quan comença a bullir l'opinió, quan comences a veure que treballant transversalment des de diferents aspectes és quan deixes de banda la necessitat de dir ens falten equipaments, per tant ens falten diners. I torno a la qüestió. Ens falten diners? Sí que ens falten diners. Però moltes vegades és redistribuïm bé els que tenim, organitzem-nos bé i a partir d'aquí sabrem la realitat, sabrem ben bé què és el que ens fa falta. Perquè si només ho posicionem amb equipaments o en polític... No, no és una crítica, és una reflexió que faig. Per exemple, a nivell... Un dels punts principals del pla director és la formació. Tindrem molt en compte sempre, en tot allò que es faci, el valor formatiu no entès com a aula, sinó entès com a divulgació, com a difusió, com a aportar coneixement. Quan tu aportes coneixement en una taula o en una discussió, el projecte canvia. Quan tu intentes sempre tenir aportar coneixement en una programació, encara que no sigui una programació educativa, sinó que tingui un interès formatiu, que sàpigues que allò ha de servir perquè és cultura i, per tant, per enriquir la societat, pren una altra dimensió. Aleshores, la formació és bàsica. És bàsica en tots els aspectes que es treballin.
Bueno, la redistribució del que disposem, això em sembla fantàstic, però jo seguiria mantenint el fet de que falta que,
que
el percentatge pugi. Xavier, seguint amb aquesta línia, tu ara estàs fent aquest contacte amb diferents entitats, diferents persones, tal, i després... Quines són les prioritats? O sigui, quin és el procés a partir? Tu faràs una diagnosi, aquesta que vas fent segons les teves converses.
Sí.
Això s'aplegarà amb un tot, m'imagino.
Sí.
I a partir d'aquí?
A partir d'aquí es tractaria d'intentar veure quines han estat les propostes, els suggeriments, les necessitats, tant econòmiques com de programació, com de projecte, i intentar articular el tot amb cadascuna de les parts. Això és una manera de dir tot i és una manera de dir res. Vol dir que si ho deixem amb una simple declaració de principis, és a dir, si hi ha una orquestra que necessita... O que demanda ser més programada, o si hi ha una coral que necessita tenir més presència, o si hi ha projectes col·lectius entre diferents entitats de la taula que necessiten tenir més ressò, si hi ha escoles públiques i escoles privades que estan treballant amb una activitat frenètica oferint un producte musical que no per jove és de menys qualitat. Aleshores, tot això, el pas següent és intentar articular-ho en forma de cicles, en forma de, no de programació exclusivament, sinó de projecte de ciutat. És a dir, que intentarem que tot allò que està passant passi de la millor manera possible, i si trobem a faltar coses que haurien d'estar passant des de la nostra perspectiva, que no pot ser una perspectiva subjectiva, sinó que intentarem que sigui el més objectiva possible, perquè vindrà de la suma de les necessitats de totes les entitats i de tots els músics que de Sant Cugat i de tots els polítics que estan vinculats en aquest projecte, aleshores anirem prenent decisions. La idea és que les decisions es prenguin de manera ràpida i eficaç, senzillament perquè tot el que afecta ara sí a programacions a llarg termini, les decisions han de ser preses amb molta premura, perquè si no ja has fet tard, diguem que les programacions es tanquen com a mínim a un any vista. Aleshores, amb això estem. Això vol dir que, o sigui, no s'ha de confondre això amb que ara cada nota musical que tu inventis tingui carta de ciutadania dintre d'aquest projecte. És a dir, no és exactament això. Vol dir que sí que es té en compte i que s'intenta reconsiderar cadascuna d'aquestes notes musicals i posar-la allà on li pertoca. Si és més amunt, és més amunt, i seria absurdir si és més avall, és més avall, perquè això és, no és la naturalesa de cap projecte cultural. Però sí que cadascú trobi el seu hàbitat per poder-se expressar. Això no és fàcil, no és fàcil, perquè tornem a l'origen de la cosa, és a dir, no tenim els espais, no estem dotats de suficient pressupost, etc, etc. Però en el moment en què nosaltres som capaços de dibuixar, de fer aquest mapa, d'aquesta topografia sonora de Sant Cugat, això ens permet tenir una veu molt clara, molt diàfana, molt ben afinada, si se'm permet, per poder comunicar a qui li pertoqui quines són les necessitats de la música clàssica a Sant Cugat. I això pot fer que es prenguin decisions que fins ara no s'havien pres. És a dir, a nivell de pressupostos, a nivell de dotació d'infraestructures, etc, etc. Perquè seria absurd pensar, i això jo crec que està en la ment i en el cor de tots els que estem implicats en aquest projecte, seria absurd pensar que totes aquestes demandes musicals es resoldran només posant negre sobre blanc tot el que està passant. No es tracta d'això, es tracta de que després hi hagi la política cultural de la música clàssica amb accions concretes, i aquestes accions a ningú se li escapa que costen diners.
Estic veient que tindreu que venir una altra vegada perquè perquè no m'has escoltat, però per acabar, diguéssim, avui, sí. Com a mínim, entenc pel que esteu dient que a més del potenciament de la gent d'aquí, de les entitats d'aquí, dels músics que hi ha aquí i tal, també, des del punt de vista de l'àmbit musical, poder convertir Sant Cugat en un lloc on es fa, en tots els sentits, es fa perquè surt de la pròpia ciutat, o també es porta gent, sí, que tingui un nivell determinat perquè es pugui projectar Sant Cugat com a tal?
Sí, les accions en aquests moments estan en la fase de diagnòstic, com hem dit, oi? Però les accions que es volen desenvolupar a partir dels objectius s'elaboraran en tres vectors principals. Un és el local, a partir d'aquest pla director. Per tant, hi haurà estratègies d'àmbit local. Però s'elaboraran alhora estratègies d'àmbit nacional. A partir de, en paral·lel amb el desenvolupament d'un pla integral de la música que s'acaba de presentar a nivell nacional de Catalunya, i que ens ha alineat des de bon principi la nostra idea amb aquesta idea. Per tant, ens hem trobat en una confluència dos plans, dos projectes que han coincidit en el fons.
I
això ens ha agradat perquè des de bon principi hem dit si estem parlant del mateix en el mateix moment, per tant anem bé, no anem malament, o si no anem tots malament, però almenys anem tots, no?
Per tant, i no anem sols,
anem amb el país, però ja està bé, i això és important. I després també, òbviament, no oblidarem mai, perquè això és un aspecte que també la ciutat en ella mateixa està desenvolupant i vol desenvolupar més, l'àmbit d'internacionalització, l'objectiu internacional, el posicionament local des de la visió internacional, la visió internacional des del posicionament local. Per tant, tots tres àmbits de visió els tindrem en compte en tot moment. Això implicarà el que implicarà. Implicarà que nosaltres tindrem una mirada cap enfora i també que buscarem la mirada de fora cap a dins. I això es pot entendre de moltes maneres, sense embullar-se, però es pot entendre de moltíssimes maneres. I només apostar una cosa, aquest pla es pretén presentar molt aviat. I té, això m'ho dic, té una voluntat clara de presentar-se aviat. I és que sigui abans d'una elaboració de pressupostos, i per tant que és un pla que vol ajudar a configurar pressupostos. És positiu en aquest sentit. No és que la redistribució és important, l'augment també, però ha de tenir sentit. Aleshores, vol ajudar a pressupostar, a partir d'ara, doncs, polítiques culturals en l'àmbit de la música, concretament.
Bueno, m'ha donat moltes alegries amb tota aquesta conversa que hem tingut, aquesta és la veritat. M'agradaria que això que estem parlant de la música clàssica ho poguéssim parlar després amb qui sigui, doncs, de teatre, i poguéssim parlar de dansa, i poguéssim parlar de tot.
Jo crec que sí.
Perquè, efectivament, sabeu que és una de les meves reivindicacions sempre, de dir, aquí tenim un potencial extraordinari, aquesta ciutat, en tots els sentits. Tenim moltíssima gent jove que està fent coses i que té molta il·lusió per fer-les, i per tant se'ls ha de donar el camí perquè ho puguin arribar a assolir. I tenim, a més, teòricament, un públic que està expectant. Uh-huh. Perquè, clar, si diem que tenim el públic, la població amb més universitaris del país, i tenim, a més, amb un nivell econòmic que déu-n'hi-do, des del punt de vista de la renda personal i la renda familiar, doncs, escolta'm, això hauria de funcionar, doncs, ben engreixat. Però, com dieu, Carles, Xavier, teniu molta feina per davant. Teniu molta feina, però estic convençut que ho heu agafat amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i com a mínim el projecte segur que es farà. I per tant, després, com es desenvolupi, el temps ens ho dirà, i si teniu el suport que heu de tenir, a mi em fa l'efecte que això ha de funcionar. Però segur, us emplaço, perquè estic convençut que d'aquí posem 5 mesos aproximadament,
podrem parlar des d'un altre punt, des d'un altre lloc.
Exactament, i aleshores hi tornarem.
I tant.
Moltes gràcies per haver vingut, i ja sabeu, aquesta és la vostra casa.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies.
Sabies que Sant Cugat forma part del programa Municipi Cooperatiu? La nostra ciutat aposta per la promoció de les empreses que són cooperatives. Escoles bressol, estudis de disseny o l'agricultura ecològica són alguns dels sectors d'activitats amb empreses cooperatives. Comprova de primera mà en què consisteix el món de la cooperativa de treball. Descobreix-les a cooperativestreball.coop. Participa al nostre concurs. Sortegem 10 vals per bescanviar les cooperatives de treball de Sant Cugat. Una promoció de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Cugat.cat.
Reformes a la llar? A Supecont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Si estàs remenant el dial, no busquis més. Aquest és el teu ritme. Divendres, dissabtes, les matinades del cap de setmana, agafem enrenzida. Anem al teu ritme.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
A l'escola que ja és hora, sin demora vamos pues, nos lo exige, nos lo manda la voz santa del deber, la voz santa del deber. A la escuela que ya es hora, sin demora vamos pues, nos lo exige.
El dissabte i el diumenge el Mirasol Teatre representen una cosa que, amb aquesta música que hem posat abans de començar a enraonar amb el nostre convidat Llorenç Reima, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Doncs recorda una època, l'època de l'Escola Nacional Catòlica d'Espanyola, època franquista, amb aquestes cançons tan interessants. Bé, Llorenç, el dissabte a la nit, a les 9.
A les 9.30.
9.30. I el diumenge per la tarda, representeu El Florido Pencil.
El Florido Pencil.
I per partir d'un llibre de l'Andrés Opeña, que després ho va adaptar a la companyia, aquella companyia basca Tetrateatro.
Tetrateatro.
O no, Tanaco Teatre.
Tetrateatro són d'aquí. Són parlar d'artistes locals. Ho estan ficats al cap, ja anem bé.
I que va tindre un gran èxit, primer representada en castellà, després representada en una versió en català, ara últimament en una versió nenes, sí. I vosaltres heu recuperat la versió, evidentment, que van fer en català.
La versió catalana de nens, de perquè nens. Nosaltres som tots nens.
Aquí veig que teniu l'Argelic, que és el Pep Miramunt, l'Arnús, que és el Pere Pastor, el Briones, que és en Lluís Martínez, el Pujades, que és en Josep Sala, i en Roure, que ets tu. Llorenç Reima.
Llorenç Reima.
Dirigit tot això per en Ricard Mariner.
Efectivament.
Què ens pots dir de l'obra? Què els hi pots dir als oients perquè diguin vinga, tinc ganes d'anar-hi?
A veure, és una obra amb la que portem treballant molt seriosament durant 3 mesos per aconseguir que la gent rigui molt. I si no volen riure és el seu problema. Nosaltres ja hem rigut molt.
Segur.
Sincerament. Ha estat una obra molt divertida de crear, molta feina. Ha anat molt bé tenir un director com en Ricard Mariner perquè ha sabut jugar molt bé amb les estones de broma, les estones de tensió, les estones... I jo crec que ens ha dirigit molt bé i ens ha ajudat molt a crear aquest entorn, aquest ambient d'escola franquista dels anys 40 amb totes les caricatures de personatges i tots els tics que hi havia a l'època. La gent recordarà molt, o bé, els que ja tenim una edat recordarem moltes coses que vam viure quan érem nens, els que potser no tenen tanta edat recordaran anècdotes...
Bueno, però tu no tant, Llorenç.
Bueno, totes no les vaig veure en directe, però unes quantes...
A l'escola primària quan...
Bueno, algunes no te mullis que van durar bastant, Vull dir, un dels personatges que hi ha, que és el profe de gimnàstica, la veritat és que en vaig tenir un de molt similar.
I posaries nom i cognom, vaja.
Sí, ben bé. M'ha costat molt poc crear aquest personatge perquè tenia un model molt clar davant del nas. La veritat és que, esclar, sí que hi ha coses que no són nostres. Per exemple, al final hi ha una inspecció de l'inspector de la Falange i jo, per sort, això no ho vaig arribar a veure... però moltes de les cançonetes que cantem, tot just m'ha calgut recuperar-les de la memòria i tornar-les a cantar. No les he hagut d'aprendre totes de nou, no. Totes no.
Hi ha un aspecte que és molt interessant, que és comprovar aquesta espècie, diguéssim, de naturalitat amb la que els nens, clar, evidentment, acceptaven un tipus de situació que, vista ara amb aquesta perspectiva, dius, però com era possible, no?
Sí, hi ha xocs bastant importants, com ara, no sé, anàvem a cantar, hi ha una escena que anem a cantar i cantem una Nadala i ens peguen la gran bronca perquè és en català. I esclar, dius, només era una Nadala, però allò no podia ser, no? O el profe de gimnàs que feia, només feia que crits i bronques, o les bufetades que volaven una darrere l'altra, i allò, doncs mira, era una cosa que passava a classe amb aquell professor o amb aquell capellà.
Era una professora de física, però militaritzada.
Bastant. Hi havia també... és molt interessant descobrir aquell doble llenguatge que, d'una banda, parlava de la bondat, de la moral, de la integritat, i, a canvi, les actituds de la societat llavors era absolutament, com dius tu, militaritzada, molt autoritària, molt dir això s'ha de fer així, independentment de que després facis qualsevol cosa que no quedi ben vista, és igual, però el que es veu ho has de fer així. Era una cosa com molt, molt, molt hipòcrita, no?
Creus que en aquest moment el públic molt jove, parlo, el públic que ja gran, el públic jove entra amb el contingut?
Jo suposo que sí, i si més no, seria molt interessant que el públic jove sabés que això passava, que això havia passat,
i que no volem, i que no volem que torni a passar.
I la manera de que no torni a passar és saber com era per no repetir-ho, precisament. Vull dir, jo crec que és molt interessant. S'ha dit moltes vegades, la història s'ha de conèixer precisament per no repetir els errors. Aquest sistema d'ensenyament era un error i, per tant, no s'ha de repetir. Jo crec que és bo que la gent el conegui, crec que és bo que la gent sàpiga que som capaços d'enriure'ns, però que no es perdi de vista que, cuidao, això no s'ha de repetir. S'ha de repetir amb tota broma, no per prendre-s'ho en sèrio.
Hi ha una particularitat amb aquesta obra que jo recordo quan la vaig veure, bueno, he vist amb nens i amb nenes, i és aquesta, aquesta espècie de separació, parlo amb el llenguatge, no? Es veu claríssimament, els nens parlen en català, entre ells, més evident, i en canvi, doncs, tota l'escola...
L'ensenyament va en castellà, sí.
I, tal. Sí. I el càstig que es produeix és suposant que algú, doncs, durant la classe, no en el pati, sinó, doncs, aquesta, a vegades penso que avui, això sí que sembla que segons qui ho voldria tornar a repetir.
Bé, esperem que aquest segons qui sigui molt minoritari. Jo crec molt més en la llibertat de llengua, cadascú que s'expressi una mica com vulgui. Jo crec que no s'ha d'imposar ni una ni altra. Sí que és cert que en aquella època s'imposava, i un dels reptes de l'actuació d'aquesta obra per nosaltres com a actors és que bàsicament hem de fer tres veus diferents, en castellà com a nens, en català com a nens quan parlem entre nosaltres, i després en català d'adults quan rememorem la història.
Diferents personatges que estaven manant a l'escola.
Sí, sí. No, però l'obra és molt simple. Som gent gran que rememorem. Llavors hem de jugar amb quan som gent gran, quan som nens parlant entre nosaltres, quan som nens a classe que parlem castellà. És potser la dificultat de la interpretació d'aquesta obra és aquesta, haver-te d'organitzar el cervell per dir soc jo mateix, ara soc jo quan era petit, ara soc jo també quan era petit però parlava una altra llengua. Bueno, el teatre és això, jugar a crear personatges un darrere l'altre.
Molt bé, doncs Llorenç, gràcies per haver vingut i esperem que aquest dissabte i aquest diumenge, com a mínim, a Mirasol estigui ple al teatre.
Esperem que sí, per això ho fem.
Bé, dels amics, dels coneguts, però també de la gent que a vegades un sap que està fent una cosa i ha d'anar, perquè si no pot trobar-se amb sorpreses. Aquesta és la veritat.
Aquesta és una obra molt interessant perquè està molt ben escrita, i us asseguro que portem molts mesos esforçant-nos perquè estigui molt ben representada.
Perfecte, doncs a veure si anem cap a l'agenda i acabem el programa. Estem escoltant a fons Xenoa, que Xenoa ens ve al Teatre Auditori aquest divendres a les 9 de la nit amb un concert Soy Humana, d'una hora i mitja. La Xenoa en aquest moment està de molt d'actualitat per moltes coses, pobra, però no precisament per com canta ni per les cançons que canta. Què hi farem? La vida és molt dura i les cobres també existeixen. El dissabte, què tenim? Rèquiem de Mozart. Rèquiem de Mozart, imagineu, un canvi total. Orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu, Memorial Pau Casals. No cal dir què és el Rèquiem de Mozart, perquè és una de les belleses més extraordinàries que ha fet amb un clàssic de tots els temps. Tindrem l'Elena Copón soprano, la Gemma com a la Verme de soprano, David Alegret tenor, i el José Antonio López com a baríton. Però és que això no s'acaba aquí. El diumenge, al mateix Teatre Auditori, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, Gisela i el Libro Mágico, la música de les cançons de Disney, portades al Teatre Auditori. I al Teatre Auditori també, el diumenge, però a la nit, a les 9 de la nit, jazz, com de costum, Guillermo Caliero Quartet, el Folio Prensil, ja us ho deia, el Folio Prensil, que estarà a Mirasol el dissabte i el diumenge, i a la Floresta, el dia 26, dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Sociosanitari de la Floresta, tres monòlegs de Darío Fo, La Madre Passota, La Dona Sola i Carta de Comiat. És per un grup, La Global, que està començant, que vol fer molt teatre, que vol fer-ho a la Floresta, però també, per què no, a tot Sant Cugat. I ja us deixem, quedo curt, hi ha moltes coses, teniu feina dijous, divendres, dissabte, diumenge, però la setmana vinent parlarem de la programació nova del Teatre Auditori que es presentarà el dilluns a les 8 de la tarda. Adeu, fins dijous.